Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al Nou Sé. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que l'Organització Meteorològica Mundial avisa que aquest juliol està a punt de convertir-se en el mes més càlid registrat mai al planeta. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que el canvi climàtic està portant la Terra a territori desconegut. La temperatura mitjana global al juliol ha fregat els 17 graus, 16,95 per ser exactes, i aquesta és la mitjana més alta detectada mai en les tres primeres setmanes d'un mes des que s'entenen dades. Ho expliquen en un comunicat al Servei de Canvi Climàtic de Copernicus de la Unió Europea i l'Organització Meteorològica Mundial. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha assegurat que la humanitat ha entrat en una nova etapa posterior a l'escalfament global, diu que el planeta viu l'era de l'ebullició.
And for scientists it is unequivocal.
Pels científics és inequívoc. Els culpables són els humans. L'única sorpresa és la velocitat del canvi. El canvi climàtic ha arribat. És terrorífic i és només al principi. L'era de l'escalfament global ha acabat i ha arribat l'era de l'ebullició global. És inacceptable. Els líders han de liderar.
Leaders must lead.
Un crit d'alerta que també han llançat els líders dels països del Mediterrani afectats per grans incendis. El president italià Sergio Mattarella ha agafat distància de la primera ministra Giorgia Meloni, que intenta esquivar tant com pot parlar del canvi climàtic. Mattarella, sense pèls a la llengua, diu que cal actuar més ràpid.
Occorre assumere la piena consapevolezza.
Hem d'assumir plena consciència que anem tard. Hem d'actuar, d'una banda, intentant augmentar el nostre compromís en la protecció del medi ambient i en la lluita contra les causes del canvi climàtic. D'altra banda, cal treballar per contenir des d'avui els efectes disruptius d'aquests canvis.
En la mateixa línia, el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ha assegurat que els efectes de l'escalfament global són ben tangibles i poden ser més catastròfics del que alerta la comunitat científica.
Ho veiem per tot el Mediterrani. La crisi climàtica és aquí i ens afecta a tots d'alguna manera, fins i tot més severament del que havien alertat els científics. Hem d'estar preparats per mitigar al màxim els efectes d'una realitat que tots notem i que pot tenir efectes dramàtics en molts sectors més enllà de l'economia.
Ho ha dit el dia que un nou incendi sense control ha posat entre l'espasa i la paret 150.000 habitants de la regió de Magnèsia, a l'est de la península helènica. Aquest foc ha deixat dues víctimes mortals les últimes hores i ja han mort 5 persones pels incendis a Grècia. La mateixa xifra que a Sicília, on el govern italià alerta que els danys materials provocats pel foc i la calor superen ja els 250 milions d'euros. Tot i això, la pitjor part del que fa, pel que fa a víctimes, se l'han dut a Algèria, on ja han mort 40 persones pels incendis. Sobre les temperatures rècord, el canvi climàtic i sobre aquesta nova era, segons les Nacions Unides en què hauríem entrat, l'era de l'ebullició, en parlarem d'aquí uns minuts amb el director de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili Enric Aguilar. L'atur a Catalunya se situa al nivell més baix dels últims 15 anys, el 8,4% segons l'enquesta de població activa. No es veia aquesta taxa des d'abans de la crisi financera del 2008. Catalunya és el territori on més baixa l'atur de tot l'estat. Sergi Alemany, quines altres derivades deixa la caiguda de l'atur?
Entre d'altres, fa que l'ocupació assoleixi un nou rècord històric. 3.600.000 treballadors en actiu són els que té ara mateix Catalunya. Per edat, l'atur baixa en totes les franges, però sobretot ho fa entre els joves de 20 a 24 anys. En canvi, on més aturats hi ha és entre els 25 i els 34. Al conjunt de l'estat, el nombre de desocupats també cau, amb una taxa d'atur situada a l'11,6%, 3 punts per sobre de la catalana.
I què hi diu el govern, Sergi?
Destaca per veu del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que la reducció de l'atur aquesta vegada té nom femení. I és que les torres s'han girat i en aquests moments hi ha més homes aturats, 16.000 més per ser exactes, que no pas dones.
La reducció de la taxa d'atur té nom de dona. Sabeu que el biaix de gènere, òbviament, és una preocupació. Com deia, 42.800 dones menys que fa un trimestre en situació d'atur.
Les dades de l'atur no desagraden als sindicats. En canvi, Foment del Treball alerta que encara podria baixar més la desocupació perquè hi ha sectors on persisteixen, diu, les dificultats per cobrir vacants de feina. Recorden també que la nova creació d'ocupació es dona bàsicament al sector serveis a les portes de l'estiu.
I l'altra notícia econòmica del dia és el BCE. El Banc Central Europeu obre la porta per primera vegada en un any a frenar la pujada de tipus d'interès. Ho ha reconegut la mateixa presidenta de l'organisme, Christine Lagarde, després de decidir avui, això sí, a pujar els tipus un quart de punt més fins al 4,25%. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
L'escenari futur queda molt obert. Avui el BCE ha reconegut que tota la política agressiva de pujada de tipus d'interès que va començar el juliol de l'any passat ja està donant els seus fruits i l'economia dona símptomes de refredament. A més, la inflació està baixant. A la zona euro actualment és del 5,5%, encara lluny, això sí, de l'objectiu del 2%. A més, continua preocupant la subjacent, aquella que no té en compte ni l'energia ni els aliments frescos. Per tot plegat, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, assegura que analitzaran amb les dades a la mà els propers passos a seguir, però no descarta posar el fren els propers mesos.
Do we have more ground to cover?
Si em preguntes si tenim més camí per recórrer, ara mateix et diria que no per les dades que tenim damunt la taula, però el que passi els propers mesos i les dades que tinguem ens diran què hem de fer al setembre i a les properes reunions. Però tot pot canviar d'un mes a l'altre.
May vary from one month to the other.
La propera reunió serà el 14 de setembre. Llavors ja se sabran les dades d'inflació de juliol i agost, dos mesos tradicionalment inflacionistes pel consum del turisme i les vacances.
Amb compte a gotes, però cada dia se sap algun detall més de com s'enfocaran les negociacions per una possible investidura de Pedro Sánchez. Esquerra Republicana ha explicat quin serà el seu equip negociador. Les converses les liderarà Teresa Jordà i també hi haurà Gabriel Rufián i quatre noms forts del partit. La mateixa secretària general Marta Rovira, la portaveu Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Juli Fernández. Els republicans ja han començat les reunions en Junts per buscar una estratègia comuna de l'independentisme. Els comuns, que també han engegat converses, constaten que Junts ha posat ja sobre la taula l'amnistia i l'autodeterminació. Ho ha explicat Jéssica Albiach a Televisió Espanyola.
Jaume Asens ja està trabajando. Está trabajando e interlocutando pues con dirigentes del partido de Junts, también con Esquerra Republicana. Por tanto, yo creo que aquí lo importante es entender que nos necesitamos todas. Y sí que creo que es importante también entender que estas negociaciones, si queremos que salgan bien, se tienen que dar con una cierta discreción.
De moment, el que sembla que no caurà enmig de les negociacions són les noves euroordres contra Carles Puigdemont i Toni Comín. El jutge Pablo Llarena les paralitza fins que la justícia europea es pronunciï sobre els recursos sobre la immunitat dels eurodiputats. Madrid, Roger Perciba.
Sí, el jutge Pablo Llarena no es vol precipitar. De moment, els advocats de Puigdemont i Comín ni tan sols han presentat les mesures cautelars i tenen de temps fins al 15 de setembre. Llarena admet que no val la pena fer res fins a saber si s'accepten i evitar contratemps.
Cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento quedará inmediatamente paralizada si el TJUE admite la eventual medida cautelar que se pida.
Ara bé, Llarena també adverteix, si la justícia europea els nega les cautelars, creu factible tenir Puigdemont declarant al Suprem abans que acabi la legislatura al Parlament Europeu, el juny de l'any que ve.
Per cert, Vox ha confirmat que demanarà revisar el recompte de vots de les eleccions, tal com va fer ja les municipals. Tot plegat, després d'una campanya electoral farcida d'enquestes, la del Centre d'Investigacions Sociològiques va ser de les poques que donava Pedro Sánchez com a guanyador. El seu president, José Félix Tezanos, avui ha estat al món a RAC1 i ha denunciat una campanya de la dreta per influir el vot. Més detalls, Sílvia Solanes.
Tezanos ha assegurat que ells són professionals i que no hi ha ni hi ha hagut cap ingerència política. En canvi, sí que avisa d'un corrent internacional de trets trumpistes per fer creure que el partit perdrà i desincentivar.
Hay una operación política muy concreta y aquí en España la hemos vivido. La hemos vivido.
¿Operación política por parte de quién, señor Tezanos?
Sí, de la derecha, claramente. No solamente la derecha política, la mediática y la económica. Claro, ha habido una situación, insisto, que también ha habido en Estados Unidos y en otros países, aplastante de intentar convencer a la gente que van a perder.
I ha alertat que hi ha grups de poder que traspassen la política i que compren empreses d'enquestes. Una de les empreses diu que en ocasions tenen un treballador, que és qui dirigeix, i la resta diu qui fa la feina no són del sector.
Per cert, l'Ajuntament de Borriana fa marxa enrere i de moment no retirarà les revistes en català censurades i es mantindran a la biblioteca. Ho ha avançat el portaveu de Compromís, Vicenç Granel, després de setmanes de pressió social per part dels ciutadans, xarxes socials i també els mitjans de comunicació. El consistori, liderat pel PP i Vox, han decidit mantenir revistes com Cavall Fort o Enderroc. Tot i això, tot apunta que quan acabin les subscripcions d'ara no les renovaran. La natalitat continua baixant a Catalunya. L'any passat van néixer poc més de 56.000 nadons, que és la xifra més baixa dels últims 26 anys. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya que repassem amb l'Anna Salvador i el Jordi Casals.
Dos de cada tres naixements són de mares espanyoles.
Una dada que va ser un 4% inferior al 2022 respecte a l'any anterior. Per contra, augmenten un punt els nadons de mare estrangera. De fet, hi ha 5 municipis, Salt, Salou, Manlleu, Lloret de Mar i Vic, on els naixements de mare estrangera suposen més de la meitat del total.
El nombre de fills per dona també continua baixant.
La mitjana fa 6 anys que disminueix i se situa en 1,17 fills per dona. On hi ha un petit canvi de tendència és en l'edat de les mares. Després de 10 anys a l'alça, l'any passat va deixar de pujar i la mitjana és de 32 anys.
6 comarques no arriben al centenar de naixements.
L'Alta Ribagorça és a la cua de Catalunya amb només 17 naixements en un any, però en aquesta llista també hi trobem el Priorat, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, la Terra Alta i el Moianès. L'Urgell, en canvi, és la comarca on més han augmentat els naixements, amb un 18%.
I Marc deixa de ser el nom més posat 25 anys després.
Leo li ha pres la primera posició. De fet, Marc ha quedat relegat fins a la tercera per darrere de Nil. On no hi ha canvis és en els noms de nena. Júlia segueix sent el més posat, seguit d'Ona i Martina.
Salut ha explicat que a partir de l'octubre els nens que neixin es vacunaran contra els virus que provoca la bronquiolitis. Serà el mateix hospital abans d'anar cap a casa. Ho han anunciat avui el conseller Manel Balcells i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en l'actualització del calendari de vacunació. El departament, a més, confirma que aquesta tardor també començaran a vacunar els infants contra la grip. Agustí Serrat.
En el cas de la grip, rebran la punxada a partir de l'octubre tots els nens que tinguin entre 6 mesos i 5 anys. I pel que fa a la bronquiolitis, es punxarà tots els nadons de menys de 6 mesos. Els que hagin nascut entre aquest abril i l'octubre se'ls citarà al CAP i els que ja neixin més enllà de l'octubre se'ls immunitzarà directament a l'hospital. Carmen Cabezas explica que de moment es farà fins l'abril de l'any que ve per aprofitar millor els anticossos.
L'anticòs dura només uns 4 mesos. Per tant, tenim que donar l'anticòs molt a prop del període habitual en què tenim l'VRS, al voltant de la tardor.
A més, el conseller Manel Balcells deixa clar que informaran els pares de tot el procés.
Anirem informant a les famílies perquè estiguin al cas quan neixi un nadó, a part de totes les proves que se'ls fan, doncs també se'ls vacunarà.
A banda, la vacuna contra la meningitis C passarà a ser efectiva contra 4 variants de la malaltia i la de l'herpes zòster, que fins ara es rebia entre els 65 i els 80 anys, es recomanarà també pels majors de 80.
Gairebé un quart de 10 del vespre, en la crònica de successos, la jutgessa ha decretat llibertat provisional per la falsa metgessa de Berga. Se l'obliga a presentar-se cada 15 dies als jutjats i se li ha retirat el passaport. Més detalls des de Berga. Marc Anturri, bona nit.
Bona nit. La falsa metgessa s'ha acollit al seu dret de no declarar i la causa continua oberta. Se l'acusa d'intrusisme professional, de falsedat documental i d'usurpació d'estat civil per falsejar documents i fer-se passar per un altre col·legiat. A la sortida dels jutjats, l'advocada de la falsa metgessa, Agustina Àries, s'ha mostrat satisfeta amb la decisió de la jutgessa.
Que ha sortit en llibertat, que estem molt contents, que la instrucció acaba de començar, tenim molta feina per endavant i que no us puc explicar res més, però que estem molt contents i a seguir treballant.
La falsa metgessa ha passat 3 nits a la comissaria de Mossos de Berga. La van detenir dilluns al vespre a Vic, però fins avui no ha passat a disposició de la jutgessa i n'ha sortit per la porta de personal amb el cap tapat per no ser retratada. Els Mossos han confirmat que ha treballat en 4 centres, però sospiten que podria haver-ho fet en 8 més.
Els Mossos investiguen la mort d'una dona aquesta tarda a Girona. Tenia 27 anys, Bàrbara Padilla.
Ha passat poc després de les 5, la policia ha rebut l'avís que hi hauria una dona morta en un pis. Ara hi ha oberta una investigació per esclarir-ho i identificar l'autor.
I el jurat ha declarat culpable l'acusat del triple crim de Ciutat Vella.
Per unanimitat consideren l'home d'origen suec culpable del primer crim a ganivetades en un pis del Born.
Este jurado determina que los múltiples indicios comentados son suficientes para señalar que John Musetescu Bogman fue el autor de la agresión a Héctor Núñez y que la intención era acabar con su vida.
També del segon, una dona qui va matar escanyant-la a la porta del seu edifici. I del tercer, un treballador de l'Ajuntament de Barcelona que sortia de treballar. I descarten l'argument final de la defensa que assegurava que tenia algun trastorn mental. Amb el veredicte a la mà, el jutge concretarà la pena. Li demanen més de 90 anys de presó.
Obrim plana cultural. El comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, obre la porta a traslladar els grans festivals de música fora de la ciutat. Ho ha dit aquest matí en una trobada amb la premsa, on ha assegurat que cal replantejar el model musical de la ciutat. I era la Maria Cusó.
Mercè reconeix que la proposta musical és un dels signes d'identitats de Barcelona, però assegura que cal replantejar la seva execució, sobretot tenint en compte que el model de festival ha anat canviant amb els anys i que poden generar conflictes de convivència amb els veïns. Per tot plegat, el Comissionat de Cultura obre la porta a reimaginar la seva execució i posa sobre la taula la possibilitat de traslladar-los a l'àrea metropolitana.
Per tant, hem de veure també aquest creixement com el dimensionem amb una escala que potser, en alguns casos, pot ser local i amb altres ha de ser metropolitana. Però jo ho dic amb la incertesa de no saber quines són les solucions en aquests moments. Tinc una consciència bastant clara de quins són els conflictes que hi ha i amb la convicció de que és un tema que hem de resoldre tots plegats.
Mercè també reconeix que el trasllat del Barça a l'Estadi Olímpic afectarà l'agenda de grans concerts, però confia que serà mínim, ja que moltes de les grans gires internacionals es fan un cop acaba la temporada de futbol.
La que sí que s'ha vist afectada ja pel canvi d'ubicació dels partits del Barça és la programació musical de la Mercè. Els concerts que tradicionalment s'han fet a Maria Cristina s'han traslladat al nou escenari de les Corts. Precisament avui s'han anunciat els primers noms de la programació d'aquest any, on destaquen Muixca.
Tete, omplam la copa.
De RAC 105, que el 23 de setembre programa The Tietz.
De lo al que surts de mi aquesta nit, de lo al que...
Serà el nou escenari de zona universitària. En total hi haurà 16 espais de música a la ciutat que acolliran més d'un centenar d'artistes entre el 22 i el 25 de setembre. I encara parlant de grans concerts a la ciutat, Jonas Brothers anuncien concert a Barcelona el 2024. El 25 de maig al Palau Sant Jordi les entrades es posen a la venda la setmana que ve. Dijous 3 d'agost s'obrirà la prevenda i divendres 4 d'agost la venda al públic general. I Crystal Fighters té nou tema, es titula Carolina i sona així. És el segon avançament del seu proper disc que estarà previst que es publiqui a finals d'any. Ara sí, hora dels esports. Bona nit, Joan Fonollà.
Hola, bona nit.
La UEFA ha fet oficial que el Barça podrà jugar a la Lliga de Campions la propera temporada.
Això ha decidit l'òrgan d'apel·lació de l'organització que presideix Alexander Seferin després d'anunciar que, de moment, no hi haurà cap sanció pel cas Negreira i que, per tant, el Barça té llum verda per jugar a Europa la propera temporada. Pel que fa a l'Espanyol, Javi Puado podria perdre's el primer partit de Lliga del conjunt perico. El davanter blanc i blau es va retirar i lesionat de l'amistós que l'Espanyol va disputar contra les Palmes. Després de les proves d'avui, tot sembla indicar que Puado pateix un esguinç al turmell dret amb contusió òssia i podria estar fins a 30 dies de baixa. De ser així, Puado no arribaria al primer partit que l'equip de Luis García disputa contra l'Albacete al Carlos Belamonte. Encara en futbol, avui David Silva ha anunciat la seva retirada. El jugador canari jugava des de l'any 2020 a la Reial Societat i ho ha fet a través d'un comunicat anunciat aquesta retirada a través de les seves xarxes socials. I encara un apunt més, en clau bàsquet, perquè la penya ha anunciat el fitxatge del pivot Xinanau Okaku. L'equip de Badalona signa el nord-americà per una temporada. Arriba procedent del Hope Tel Aviv, on va liderar l'Eurocup en 1,5 taps per partit.
Gràcies, Joan. Una pausa i tornem per parlar de les temperatures rècord que s'estan registrant aquest estiu.
No ho sé, amb Montse Martí.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 28 de juliol, versió RAC 1 amb Xavi Rocamora de 3 a 7 de la tarda en directe des de Tàrrega.
Estrenem la ruta en una de les ciutats de Catalunya amb més activitat de l'estiu.
Viviu una edició especial del versió RAC 1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 28 de juliol de 3 a 7 des de la sala de plens de l'Ajuntament de Tàrrega.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé.
9 i 19. Destacàvem a l'inici del nou ser, aquest juliol està a punt de convertir-se en el mes més càlid del món des d'almenys el 1940, que es tenen dades. Ens volem aturar uns minuts a parlar sobre aquests rècords inèdits de temperatures i sobre si les calorades, les sequeres i els grans incendis deixaran de ser extraordinaris. En parlem amb el director de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili. Enric Aguilar, Enric, bona nit i gràcies per ser avui al nou ser.
Bona nit, què tal?
Enric, li preguntaré per aquesta dada que hem conegut avui. La temperatura mitjana global ha ratllat els 17 graus i aquesta temperatura mitjana al món no s'havia vist des d'almenys el 1940. A Catalunya també s'han batut aquest juliol rècords de temperatura. La tendència serà aquesta, cada estiu, una mica més de calor?
En realitat és l'any, el juliol més càlid en tot el conjunt de dades que fa Centre Europeu. Segur que si ens estenguéssim a conjunts de dades més reduïts que se remunten a tot el registre instrumental, no trobaríem un juliol com aquest. Per tant, ens quedem curts dient que és el juliol més càlid, a l'inici de juliol més càlid dels darrers 83 anys. És l'inici de juliol més càlid amb tota seguretat des de que tenim dades instrumentals. Si cada any serà més càlid, a veure, el clima canvia i varia. Llavors, hi ha una certa oscil·lació, hi ha uns certs dents de serra que fan que hi hagi una fluctuació entre estius més càlids i estius més freds. Però el que ens agrada dir és que els estius freds d'ara són com els molt càlids dels anys 80. Per tant, és evident que anem cada vegada no amb uns estius, sinó amb un clima i amb uns anys en general cada cop més càlids, certament.
L'estiu del 22 de l'any passat ja va ser el més càlid de la història d'Europa. Encara queda estiu per davant, però tal com està anant aquest juliol, aquest estiu es va pel camí de superar-ho?
A veure, jo deia que estadísticament no tocava, no? Per això de la variabilitat climàtica, del contrast entre uns anys més càlids, uns anys més freds, però anem, no sé si a superar-ho, però a quedar-nos molt a prop i a trobar-nos davant d'aquell fet de que el clima d'ara no té res a veure amb el clima de quan érem crios, dels anys 80, dels anys 90. No té res a veure ja.
Fa una estoneta hem sentit el secretari general de les Nacions Unides dir que advertir, de fet, que l'era de l'escalfament global ja ha acabat i que comença una altra era. L'era de l'ebullició global, ha dit. És exagerat, això?
A veure, estic segur que el senyor Guterres recorda les paraules de Jim Hansen al Congrés dels Estats Units encara als anys 80, dient que havia arribat l'era de l'escalfament global. Des de finals del 80, que tenim una clara consciència de que hem canviat el clima. Estem a meitats gairebé, o estem acabant el primer terç dels 2020. Per tant, aquesta afirmació és encertada. Fixeu-vos que els climatòlegs estàvem acostumats a treballar amb un indicador que és el de les nits tropicals, que són aquelles en què la temperatura mínima supera els 20 graus. Ara ja estem parlant de nits tòrrides, que són les que supera els 25 graus. I si penseu, la xifra molt per damunt dels 30 graus que han sentit en altres parts d'Espanya, Màlaga, per exemple, doncs veiem que any rere any el nostre clima està evolucionant cap a un clima diferent, i això és el canvi climàtic, canvi de clima.
Aquests dies estem veient com grans incendis devastadors en llocs on l'acompanyen temperatures molt altes, estan fent molt mal a diferents països del Mediterrani, el canvi climàtic s'està, però, accelerant?
Sí, és que a veure, és lògic. Aquí juguen diverses coses. Juga l'increment de temperatura, juga un any no especialment humit, per dir-ho d'una forma eufemística, veritat, i juga també la gestió humana de l'espai. Llavors, doncs, ens trobem amb aquests grans incendis que bé, doncs els bombers diuen que són de no sé quina generació, ja no sé per quina generació va, que són bastant relacionats amb les calorades, òbviament, però també amb la gestió humana de l'espai, i que són incendis que cremen molt de terreny i que són molt difícils d'apagar. I bé, ens n'hem d'acostumar.
Ens haurem d'acostumar també que en alguns llocs de Catalunya on sigui cada cop més complicat viure, i per la calor, per la sequera.
A veure, el canvi climàtic el que està fent és gairebé caricaturitzar-nos, podríem dir, no? Aïllar els nostres trets propis. El clima mediterrani al qual pertanyem ja és un clima que alterna sequeres en períodes humits, que alterna períodes més càlids en períodes més freds. El que està fent el canvi climàtic és aïllar les nostres característiques. Llavors, aquells indrets que són més eixuts,
més difícils, exageraran les seves característiques. Però també vull posar de manifest una altra cosa. Nosaltres vivim en una zona desenvolupada del món. Per tant, tenim força capacitat d'adaptació. Tenim la possibilitat d'adaptar-nos al canvi climàtic, més enllà de que tinguem el deure, obligació i també capacitat de mitigar-lo. És a dir, de canviar els nostres models energètics, la nostra forma de viure, per tal de que si els escenaris més pessimistes ens parlen de 5-6 graus, que això seria una catàstrofe, ens podem quedar, ja no dic al grau i mig de París, perquè això ho veig gairebé impossible, però passant de poquet als dos graus i escaig.
Enric Aguilar, doncs estarem pendents de totes aquestes temperatures i els rècords que podem batre els propers dies i mesos. Director de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili, moltes gràcies per ser aquesta nit al 9C de RAC1.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit. Últims minuts del 9C. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
De seguida parlem del temps de demà, però ara estem pendents de les tempestes que hi ha a l'oest del país.
Sí, que han arribat des de l'Aragó i ara mateix tenim tempestes fortes afectant molts sectors de la plana de Lleida, arribant ja cap a les Garrigues, on ja hi ha plogut amb força a la tarda, cap a l'Urgell, s'agarren la propera mitja hora. Compte perquè van acompanyades de fortes ratxes de vent. A Lleida ciutat té un cop de vent que ha arribat als 94 km per hora. Són tempestes violentes que poden deixar això, fortes ratxes de vent, calamar-se i pedra, i que de mica en mica, al llarg d'aquestes últimes hores de dijous, aniran avançant cap a molts sectors de la Catalunya central, l'interior de les comarques de Tarragona. Més tard arribaran ja més desgastats aquestes pluges cap a les comarques de Girona i Costa i el prelitoral central. Entre mitjanit i la una de la matinada anirà marxant, però pendents ara mateix, sobretot comarques de Lleida, i anirà avançant cap a l'est. Compte amb aquestes tempestes que són fortes i poden fer mal.
I demà què?
Demà canvia situació, el que dèiem, aquesta nit tot plegat anirà marxant i serà un dia tranquil, bàsicament dominat pel sol, tot i que amb restes de núvols al matí, i amb temperatures en conjunt semblants a les d'avui, de 27 a 30 graus al migdia, tarda, cap a la costa i al prelitoral, amb forta xafogó, i de 30 a 35 a les comarques interiors, les més altes, cap a Ponent i a la Vall de l'Ebre.
I avui també explica'm, on ha passat què?
Doncs que justament a Lleida, a la tempesta que han tingut a les 5-6 de la tarda, hi ha hagut uns mamatocúmuls, núvols espectaculars que s'han vist des de Ponent i que realment són d'aquells macos de fotografia i de veure i que poc sovint els podem contemplar.
Gràcies, Abel.
Bona nit.
Tanquem el 9C d'avui que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i el David Valverde al control tècnic, amb el comentari final que avui signa el periodista Xavier Grasset. Grasset, que aquest any ha publicat el llibre La pausa dels dies, on reflexiona sobre lectures, el pas del temps, la terra o el menjar, avui ens deixa la seva reflexió sobre una altra suposada pausa, la de l'estiu.
Temps era temps que a l'estiu i en clau informativa hi havia allò que es coneix com a SERP. Una SERP informativa, que era una notícia que s'allargava i allargava, d'aquí el nom, que s'estirava fins a límits innecessaris davant la sequera de notícies que omplien habitualment les planes dels diaris i els informatius. Però tot això del que us parlo era de quan no hi havia ni xarxes ni tampoc fake news, de quan hi havia un trencament real entre estacions, l'estiu, la primavera, la tardor, l'hivern, de quan els nostres ritmes eren ben diferents i quan les grans ciutats quedaven buides del tot perquè l'estiueig massiu en canviava la pell. I enmig d'aquest panorama, la SERP d'estiu agafava el protagonisme i s'allargava esperant la tornada de la vida normal del setembre. Com deia, això ha canviat perquè les nostres vides han canviat i fins i tot el temps d'estiueig i aquesta hiperconnexió que ens fa veure en directe gairebé el que abans era un passi de diapositives al tornar de viatge, doncs la transmissió real des d'una platja, un safari o una muntanya idíl·lica de les vacances dels nostres amics i parents. El calendari electoral d'aquest any, però, ha fet i ha generat la SERP informativa ideal. El fet que no hi hagi hagut pactes clars i directes que donin un govern automàtic serà una SERP monumental. Hi haurà pics informatius a mig de l'agost, quan la Constitució de Congrés i Senat, el 17 d'agost, coincidint amb el fatal aniversari dels atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils, ens donin ja algun indici, no certeses, de cap a on es decanta la balança, si el Congrés té presidència socialista o, com ara, o popular. Però la SERP seguirà estirant-se, seguirà rodant, la dels pactes, la de la clau de la governabilitat, que els resultats electorals han desplaçat des de Madrid fins a Waterloo. Saber si hi ha hagut contactes, reunions, si s'avança ens donarà matèria informativa d'Ojo, de manera que no podem distingir si som realment en època d'estiueig o potser sí, quan veiem que els protagonistes polítics, també ells, se n'han anat uns dies a la platja, de viatge o a la muntanya, i hàgim d'allargar aquesta serp informativa, la dels pactes de govern de la Moncloa, encara que no hi hagi cap detall nou. Xavier Grasset i Foraster.
No ho sé, amb Montse Martí.